Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'avui dijous, dia 27 de juny. Obrim avui destacant que la paeria de Balaguer porta aprovació en el ple d'aquest vespre, a les 8 com sempre, un ple que podran seguir en directe per aquesta casa, la declaració de l'edifici del Molí de l'Esquerra com a bé cultural d'interès local i també la seva inclusió al catàleg del patrimoni cultural català. També avui es preveu donar llum verda als estatuts de l'associació Fars de Ponent. Obrim avui parlant de la sessió plenària de la paeria. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Les avancem ara totes en titulars. La plataforma Pobles Vius publica un comunicat en resposta a la informació feta pública per Connect Bioenergy sobre la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, en què posa en dubte la credibilitat de les informacions donades. Destaquem també avui que el govern inicia la segona edició del Val Escolar, que serà de 60 euros per als alumnes de primària i secundària del curs 2024-2025. D'altra banda, la Generalitat ha executat el 87% de la inversió pressupostada el 2023. Algunes actuacions destacades aquí a la província i en concret a la comarca de la Noguera són els 13 milions d'euros per obres a la línia de tren Lleida-La Pobla o els 3.100.000 euros destinats a l'escola d'Albesa. D'altra banda, també parlant d'esdeveniments, el dissabte hi ha a la localitat de Cubells la celebració de la Comarcalada, convertint-se així aquest municipi durant tot un dia en el centre neuràlgic del jovent de la comarca. També avui destacarem que la taula d'entitats de Balaguer organitza també dissabte el 8è dinar comunitari de les entitats al casal La Palla Bacara. I en l'àmbit més cultural destacarem que aquest dissabte es pot veure a la sala La Mercantil de Balaguer l'obra de teatre Al Contrari. A nivell comarcal, els mil·lenaris de Sant Pere de Pons i de l'Abadia de Montserrat signen un conveni de col·laboració i suport mutu. I també recordarem que l'artista Antoni Camarasa clou aquest cap de setmana la seva exposició de pintura i escultura que, sota el títol Terra Terrae, ha exhibit durant els mesos de maig i juny a la sala Lucilla Atília del celler Castell del Remei. I abans dels esports, encara tindrem temps avui de parlar de la celebració aquí a la ciutat de la jornada anual de la Federació d'Entitats d'Atenció a l'envelliment, concretament avui dijous a l'Hotel del Santuari. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Recordarem que aquest diumenge 30 de juny el circuit 3x3 de bàsquet arriba un any més a Balaguer. El pavelló polivalent Impact s'acollirà a les diferents zones de joc de les categories de promoció a sènior. I també parlarem de natació, de la primera medalla per al 100 Balaguer aconseguida durant la primera jornada del Campionat de Catalunya Infantil que s'està realitzant a l'anella olímpica Sílvia Fontana de Tarragona. Aquesta medalla l'ha aconseguit Martín Osàs.
El ple de la paeria de Balaguer, el ple ordinari d'aquest mes de juny, porta a aprovació aquest dijous la declaració de l'immoble de l'edifici del Molí de l'Esquerra com a bé cultural d'interès local i la seva inclusió al catàleg del patrimoni cultural català. Segons ha explicat la paera en cap Lorena González aquí a Ràdio Balaguer, l'edifici és part, diu, del patrimoni cultural de la ciutat i també de Catalunya i cal preservar-lo.
Bueno, de fet, aquest és una circumstància que, evidentment, és part del nostre patrimoni cultural i no només de Balaguer, sinó del patrimoni cultural català. No? Tenim aquest edifici del Molí de l'Esquerra on albergarà precisament també l'alberg, no? I és més que res també declarar-lo com a bé CIL, com a bé cultural d'interès local, perquè en cas de que hi hagués algun possible tema, no?, o amb el tema de les obres i tal, que puguem preservar precisament aquest edifici, no?, i que ens pugui, doncs, quedar per a que puguem inclús demostrar, ensenyar-lo i que la gent el pugui conèixer i puguem explicar també la seva història, no?, és preservar el nostre patrimoni.
També en la sessió plenària d'aquest dijous es porten a aprovació els estatuts de l'Associació Farts de Ponent després que el mateix punt fos retirat de l'ordre del dia en el ple del mes de maig. El punt es va retirar després que la Pairancab Lorena González acceptés la possibilitat de fer modificacions als estatuts i incloure algunes esmenes apuntades des del grup d'Esquerra al respecte, entre altres, de qui pot o no formar part de l'entitat.
Sí, si recordem, es va portar ja aquest punt al ple passat i, evidentment, no, des del grup municipal d'Esquerra Republicana ens va fer doncs, saber, nosaltres ho havíem parlat amb secretaria, inclús amb els altres municipis que formen, diguéssim, el nucli dur de l'associació, la futura associació Farts de Ponent, ho havien mirat els seus serveis jurídics i demés, però sí que potser no s'havia estat el cas de que potser en alguns llocs algú podia quedar exclòs. No? Quan ens van fer avinent, doncs vam creure oportú retirar el punt de l'ordre del dia, repassar-ho bé i tornar-ho a portar ara sí per a la seva aprovació, en aquest cas inicial, no? Aquesta aprovació dels estatuts per a poder conformar aquesta associació. Recordem que som tres municipis els que han de fer aquesta aprovació i a partir d'aquí ja puguem fer la constitució d'aquesta associació Farts de Ponent.
Farts de Ponent és un projecte que destaca els diferents farts que tenen alguns dels municipis de les Terres de Lleida amb l'objectiu de promoure les viles del territori i el seu patrimoni. En el cas de Balaguer, per exemple, el far és l'Església de Santa Maria.
A partir d'aquí que tots els municipis que ja en formen part, poder-ho fer d'una forma més formal, que es puguin adherir a aquesta associació i la puguem anar fent gran i sobretot que aquest projecte no decaigui, no? I que puguem també preservar els nostres fars, els nostres, el nostre patrimoni. Quan vam entrar ja hi havia un moviment de diferents municipis, que hi ha una quinzena de municipis que estan integrant aquesta associació i que van interessant-se cada vegada més municipis i inclús el Consorci de la Seu Vella de Lleida i de fet hi ha diferents entitats que precisament per aquí va donar, no, aquesta casuística de dir, al tanto vigilem que no quedi ningú exclòs, no, que tothom pugui demostrar el patrimoni, ja no només a nivell cultural que també, sinó també a nivell turístic. És una associació que pretén que la gent es mogui pel nostre territori i vagi a visitar tots els farts de Ponent, que serien doncs els campanars del nostre territori, no? En el cas de Balaguer, com deia abans, tenim l'església de Santa Maria i doncs cada un cop al mes donem obertura per a que podem fer aquesta visita. Hi ha un llibret, que és com un camí de Sant Jaume, no? Que has d'anar ficant segell a tots els fars que vas visitant i al final hi ha un lot de premis.
En la sessió plenària d'avui també es preveu donar llum verda, us ho avançàvem ahir, a la pròrroga del conveni marc de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de seguretat viària. L'objecte del conveni és establir el marc de treball en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat i d'altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin d'interès per part de les dues parts. Segons la Pairancab Lorena González, es tracta d'un conveni vigent des de l'any 2020 i que ara es renova per a 4 anys més perquè les dues administracions puguin continuar treballant, ha dit plegades, en pro de la ciutadania. Entre els compromisos del Servei Català de Trànsit en aquest conveni hi ha el d'oferir assistència tècnica en matèria de seguretat al municipi, d'acord amb determinades accions, facilitar informació sobre l'accidentalitat urbana aquí a Balaguer o cedir determinats materials, com per exemple un cinemòmetre per a la vigilància i control dels excessos de velocitat en les travesseres i vies urbanes. I parlem ara de la plataforma Pobles Vius perquè posa en dubte la veracitat de la informació feta pública per Connect Bioenergy sobre la planta de biogàs de la Sentiu de Sió i demana la publicació de dades dels contractes.
La plataforma Pobles Vius ha fet públic un comunicat en resposta a la informació feta pública ahir pel Connect Bioenergy sobre la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, posant en dubte la credibilitat de les informacions que apuntaven que el projecte ja compta amb 170 ramaders que aportaran 400.000 tones de dejeccions. Des de Pobles Vius asseguren també que Connect Bioenergy no figura com a promotora del projecte de la Sentiu de Sió i que el ball de sigles que envolta aquest projecte forma part de l'estratègia per ocultar que els seus actors fonamentals són grans capitals energètics i tecnològics amb seu a Madrid. La plataforma posa en dubte que la Sentiu Bioenergy SL disposi de contractes vinculants verificables i pel total de les dejeccions a les explotacions dels ramaders en qüestió. Així, afirmen que no seria la primera vegada que les persones que apareixen com a portaveus de l'empresa donen dades propagandístiques sobre l'evolució de la iniciativa. Segons la plataforma, des que el projecte va ser catalogat com a estratègic pel govern l'any 2023, l'empresa no ha pogut demostrar ni l'origen ni el destí final dels residus que manipularia, fet que crida l'atenció sobre els requisits amb els quals es cataloguen com a estratègics aquests projectes. Pobles Vius demana a les administracions que es facin públiques les dades més rellevants dels contractes de dejeccions que pugui aportar l'empresa per verificar-les i per poder analitzar l'origen territorial d'aquestes, tot establint el balanç energètic del seu trasllat a la central. Així mateix, la plataforma exigeix a Connect Bioenergy que deixi de criminalitzar la ramaderia i l'agricultura per justificar els seus projectes de negocis i recorden que l'Ajuntament de Bellcaire, el municipi on l'empresa s'hauria de connectar a la xarxa de gas de Naturgy i que és propietari del primer tram del camí d'accés a la central, ha fet un informe desfavorable del projecte i ha presentat al·legacions, juntament amb 800 persones i entitats. El darrer municipi a presentar al·legacions ha estat la ciutat de Balaguer.
I parlem ara del Val Escolar. El govern ha donat el tret de sortida a la segona edició d'aquest val destinat a la compra de material per al curs acadèmic 2024-2025, concretament dels alumnes de primària i secundària dels centres públics i concertats de Catalunya. Des d'aquest passat dimecres s'han començat a distribuir els vals de 60 euros per infant amb les dades i instruccions d'ús a través de correu postal i també de la plataforma valorescolar.cat, des d'on també es podran activar com a màxim fins al 30 de novembre. Aquesta també és la data límit per bescanviar els dos vals de 30 euros cadascun que es poden fer servir alhora o per separat a qualsevol dels més de 1.800 establiments que fins ara s'han adherit a la iniciativa. Enguany, però, també es dona l'opció que les famílies puguin cedir-los als centres educatius per reduir així l'aportació en concepte de material escolar. Els vals es poden destinar a la compra de material divers en un ampli sentit, per exemple, elements d'escriptura i papereria, llibres de text i llicències de continguts educatius digitals, així com també llibres de literatura infantil i juvenil, diccionaris o petits instruments musicals. Algunes de les novetats en aquesta segona edició són l'increment del nombre de beneficiaris, ja que la mesura es fa extensiva també als estudiants de secundària obligatòria de tots els centres públics i concertats. També s'inclouen els alumnes dels centres d'educació especial i dels cicles formatius de grau bàsic. Això vol dir que als gairebé mig milió d'estudiants que l'han rebut en el curs actual s'hi sumaran uns 330.000 alumnes més de secundària obligatòria. En l'edició anterior, un 95% dels alumnes de primària de totes les escoles de Catalunya van utilitzar el val escolar per adquirir material escolar en els més de 2.000 establiments que es van adherir l'any passat a la iniciativa. I continuem parlant de qüestions relacionades amb la Generalitat, perquè aquesta ha executat el 87% de la inversió pressupostada el 2023. Algunes actuacions destacades aquí a la comarca són els 13 milions d'euros per a obres a la línia de tren Lleida de la Pobla o els 3.100.000 destinats a l'escola d'Albesa.
El sector públic de la Generalitat va executar el 87,2% de les inversions reals previstes en els pressupostos de l'any 2023, un percentatge que augmenta fins al 89,9% si es tenen en compte els projectes finançats amb fons Next Generation. En conjunt, la inversió real executada per la Generalitat va arribar als 2.164,4 milions d'euros, el que representa un 29,9% més que no pas l'any 2022. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Masguix, posava ahir en valor l'aposta clara d'aquest govern per la inversió pública, que ha fet que l'any 2023 la Generalitat hagi recuperat els nivells més elevats de la darrera dècada. La consellera també recordava que el govern de l'Estat encara no ha fet públiques les dades de la seva execució per tot l'any 2023, però en el cas del primer semestre, el compliment de les inversions previstes a Catalunya només arribava al 16,3%. La inversió també ha experimentat un gran augment pel que fa al còmput per habitant. Concretament, l'execució de l'any 2023 arriba als 274 euros per habitant, davant del 107 de l'any 2018. Malgrat tot, la consellera ha advertit que continuar augmentant la inversió pública de la Generalitat requereix disposar d'un finançament just i adequat que corregeixi el dèficit fiscal que pateix l'economia catalana. Les polítiques que han concentrat un major volum d'inversió l'any 2023 són salut, amb 646 milions d'euros, el 29,9% del total, transport, amb 571,4 milions d'euros, el 26,4%, i educació, amb 200 milions d'euros, el 9,3%. També la Societat de la Informació i el Coneixement i Telecomunicacions s'han emportat 138,9 milions d'euros, el 6,4%, habitatge i actuacions urbanes, 116.000 euros, amb el 5,4%, i recerca, desenvolupament i innovació, 79,6 milions d'euros, amb el 3,7%. Entre les actuacions concretes hi destaquen, a la província de Lleida, les obres a la línia del ferrocarril de la Lleida a la Pobla, amb 13,4 milions d'euros, i la construcció de l'escola d'Albesa. En aquest cas s'hi han destinat 3,1 milions d'euros.
I anem ara fins a Cubells per parlar també d'un dels esdeveniments que tindran lloc aquest cap de setmana a comarca. Concretament, Cubells ja ho té pràcticament tot a punt per celebrar aquest proper dissabte, com dèiem, una nova edició, en aquest cas, de la Comarcalada. Un esdeveniment organitzat conjuntament a tres bandes, en aquesta ocasió, per l'Associació de Joves de Cubells, l'Ajuntament del Municipi i l'Oficina Jove de la Noguera. Es preveu que un any més sigui una jornada plena d'activitats amb una gran afluència de gent de la comarca i també de l'entorn. Una de les novetats del programa d'activitats d'aquest 2024 és l'Altaveu Jove, en què l'organització habilitarà un escenari a disposició de qualsevol jove disposat a compartir el seu talent, ja sigui en forma de música, humor, dansa, màgia o qualsevol altra disciplina. Així ho ha destacat aquest dijous en el programa Noguera Jove de Ràdio Balaguer, un dels tècnics de l'oficina, Xavier Ferreny.
L'Altaveu Jove, que també és bàsicament... vindria a ser una mena de, no sé si sou molt televisius o no, però vindria a ser una mena de Got Talent, no? Però a la Noguerenca, diguéssim, no? Té, doncs, un concurs en què qualsevol persona jove pugui expressar el seu talent, sigui doncs, talent musical, sigui talent teatral, sigui com a humorista, com a mag, com a monologuista, com a el que sigui, no? Un talent que pugui o que ell vulgui expressar, doncs allí tindrà un escenari i una altaveu per poder-lo expressar.
També s'ha organitzat un concurs de cant en què el o la guanyadora tindrà l'opció de cantar una cançó amb un dels caps del cartell del concert de nit o una barra de còctel sense alcohol que estarà disponible durant tot el dia i també durant tota la nit coincidint amb els concerts. No faltarà tampoc en la Comarcalada d'enguany un dels seus clàssics, la Fira Jove, en què les associacions juvenils participants exposen la seva creativitat. En aquesta ocasió, el tema escollit de la fira és l'origen del nom del meu poble. Ho destaca també el mateix Xavi Ferreny.
Això de la Fira Jove una fira, valga la redundància, una sèrie de carpes que estan disposades una al costat de l'altra, que van a càrrec de les diferents associacions de joves de la comarca que aquest any s'han apuntat al projecte, que són una quinzena aquest any. Val? Bàsicament, les associacions el que han de fer és intentar recrear o interpretar el lema que cada any acull la Fira Jove. Aquest any el lema és l'origen del nom del meu poble, i les associacions de joves el que han de fer és mirar de recrear a través d'un estand, a través d'una carpa que disposen, doncs mirar de recrear com és o quin és l'origen del nom del seu poble a través de doncs, algun tipus de disfressa que es puguin disfressar ells o a través d'algun tipus de recreació al seu estand, doncs algun model o algun cartró que recreï alguna imatge de l'origen del nom del seu poble. Vés a saber amb el que ens trobarem, però segur que seran coses molt originals.
El primer premi per a l'estant guanyador serà de 300 euros per a l'Associació de Joves del Poble, el segon premi de 200 i el tercer de 100 euros. El cartell musical d'aquesta edició, d'altra banda, ve encapçalat pels concerts dels Catarres i Fica Flaues i es completarà amb les actuacions del DJ Jordi Balaguer i Festux Brass Band. Les entrades per al concert encara estan disponibles i es poden comprar de forma anticipada a la plataforma Entrapolis i presencialment també a l'Oficina Jove. El programa d'actes també preveu un taller teatralitzat lúdic sobre la immigració i la interculturalitat, un vermut electrònic, espectacles de carrer, una gimcana jove o concursos, entre altres. La Comarcalada, recordem, és una activitat inclosa dins del Pla Comarcal de Joventut que té l'objectiu de potenciar l'equilibri territorial, la cohesió social i també la relació entre el jovent de tots els pobles i reforçar la implicació d'aquest amb el jovent del poble anfitrió, amb les activitats que s'hi programen. En un altre ordre de coses, destaquem també breument que fins demà divendres, 28 de juny, hi ha temps per poder disposar del carnet Interpiscines, que aquest any és en format digital i que expedeixen precisament des de l'Oficina Jove de la Noguera. El carnet permet l'accés lliure a diferents piscines municipals i manté així l'objectiu de fomentar la mobilitat del jovent de la comarca durant els mesos d'estiu entre les piscines dels diferents pobles, que aquest any sumen un total de 14. Les persones interessades a disposar del carnet es poden adreçar, com dèiem, fins demà a l'Oficina Jove de la Noguera, de 9 del matí a 2 del migdia. Els dos requisits principals per disposar del carnet són tenir entre 12 i 30 anys i estar empadronat als municipis participants. Per tal d'obtenir el carnet Interpiscines, la persona interessada ha de presentar el seu DNI i l'abonament d'estiu de la piscina municipal del poble o municipi on viu o resideix, o també un justificant de pagament d'aquest abonament. I parlem ara de la taula d'entitats de Balaguer, perquè organitza el 8è dinar comunitari de les entitats, també aquest dissabte 29 de juny, en aquest cas al casal La Palla Bacara.
Es tracta d'un dinar informal per compartir experiències entre les associacions de Balaguer i, a més, solidari, ja que una part dels diners dels tiquets aniran destinats al projecte d'una entitat de Balaguer, la que guanyi el concurs de suggeriments solidaris. La trobada començarà a les 10 del matí per preparar, com cada any, la paella, que serà el plat principal. Després de dinar, a més, es farà el concurs de suggeriments solidaris i, a les 4, el bingo també solidari. El preu del dinar és de 10 euros per persona i cal reservar tiquets al telèfon 625-781-651, dient el nom de l'entitat i el nombre d'etiquets. El pagament es pot fer fins avui mateix, 27 de juny, al Consell Comarcal de la Noguera. En l'edició de l'any passat, la de l'any 2023, el dinar va plegar gairebé 110 persones de diferents entitats balaguerines, membres totes elles de la taula d'entitats de Balaguer.
I parlem ara de teatre, tornem a Balaguer, la sala La Mercantil, continuem a Balaguer, vaja, millor dit, la sala La Mercantil tanca aquest dissabte la temporada 2023-2024 amb un canal a la màgia de l'escena. Al contrari, és l'espectacle que es podrà veure aquest proper dissabte a la sala La Mercantil a partir de les 8 del vespre, un visionari viatge a l'arrel de les enormes perplexitats contemporànies emmarcat en el món del teatre. L'espectacle és un brindis a la genialitat amb el tàndem format per la prestigiosa dramaturga Lluïsa Cuniller i el rigorós director Albert Arribas, amb dues intèrprets que mereixen també totes les lloances, Antònia Jaume i Berta Giraut. Pel que fa a la trama, a la sinopsi d'aquest espectacle, explica que mentre treballa en l'obra de la seva vida, una ambiciosa síntesi dels principals clàssics de Henrik Ibsen, la directora d'un monumental de teatre de províncies es veurà sorpresa per una precipitada cadena de coincidències. La funció, com dèiem, començarà a les 8 del vespre i les entrades es poden adquirir a la web de la Sala La Mercantil, a la salamercantil.cat. A més, per celebrar la fi de temporada, la vetllada continuarà al pati de la sala, on el públic podrà gaudir del concert homenatge a l'essència de Queen, interpretat per Momo Cortés. Un recorregut des dels inicis del mític grup britànic als anys 70 fins a arribar als Queen dels 80. I dit això, anem ara sí a Ponts, tornem a comarca per parlar dels mil·lenaris de Sant Pere de Ponts i de l'Abadia de Montserrat, perquè han signat un conveni de col·laboració i de suport mutu.
Els responsables de l'organització dels mil·lenaris de Sant Pere de Ponts i de l'Abadia de Montserrat, que se celebrarà el seu mil·lenari l'any vinent, han signat un conveni de col·laboració i suport mutu per la celebració d'una diada conjunta de commemoració d'ambdues efemèrides que tindrà lloc el pròxim 17 de novembre a Montserrat i sota la denominació de Dia dels Mil·lenaris. L'acte començarà amb una missa concelebrada dedicada a ambdues mil·lenaris i seguida d'una trobada de grups i entitats culturals i socials de Ponts, tot plegat a l'exterior de la basílica. Hi participaran entitats cíviques, culturals i esportives locals i s'acabarà la jornada amb una audició de sardanes que inclourà la sardana del mil·lenari de Sant Pere, composta pel tenora Jordi Molina, i la sardana del mil·lenari de Montserrat, composada pel mestre Josep Maria Serracant. Amb l'objectiu de facilitar la participació dels ponsicans i ponsicanes en aquesta trobada, l'Ajuntament de Ponts i també els amics de Sant Pere de Ponts organitzaran diversos autocars per aquesta ocasió. D'altra banda, els actes commemoratius del mil·lenari de Sant Pere de Ponts es reprendran aquest dissabte 29 de juny. Serà a les 12 del migdia amb una missa concelebrada en honor al patró a càrrec del bisbe de la Seu, l'arquebisbe mossèn Joan Enric Vives, i Sicília, per commemorar el dia de Sant Pere, que comptarà amb la participació de la Coral Ponzicana i de l'Orfeo Artesenc. Al mateix dia, a les 7 de la tarda, tindrà lloc a l'església de Santa Maria el concert Glòria de Vivaldi, en què Narcís Cercós dirigirà la coral Joia de Maig d'Anglesola, la coral Espluguina i l'orquestra Andreví de Cervera. El programa inclourà obres de Bach, de Mozart, de Pergolesi, Handel i Casals, entre d'altres. Cal destacar que totes aquestes activitats són gratuïtes i obertes a tot el públic. Aquests actes esdevindran el preludi del Festival d'Estiu Extraordinari del Mil·lenari, que quinzenalment convocarà alguns dels artistes més rellevants del panorama artístic actual. Un festival que s'obrirà amb l'espectacle Venècia entre canals i música el proper 5 de juliol i en què la mezzosoprano amb arrels ponzicanes Mireia Pintó i el pianista Vladislav Bronevski, acompanyats de l'actriu Sílvia Bell a la recitació, repassaran les músiques i els textos d'alguns dels compositors que s'han deixat inspirar per la màgia d'aquesta ciutat única.
I parlem ara de pintura. L'artista Antoni Camarasa clourà aquest cap de setmana la seva exposició de pintura i escultura que, sota el títol de Terra Terrae, ha exhibit durant els mesos de maig i juny a la sala Lucilla Tília del celler Castell del Remei. En total, un seguit de 27 pintures i 13 escultures en què l'autor de Santa Línia ha expressa mitjançant diferents materials escenes de la vida quotidiana de l'àmbit rural en les que persones i animals protagonitzen accions de l'entorn natural en tres dimensions, tot plegat amb l'humor crític i la ironia que caracteritzen aquest artista. Camarasa és reconegut pel seu estil personal, que ha exhibit des de l'any 1987 en exposicions individuals de les seves obres en països europeus, a més del Marroc, Corea i el Japó. I tot seguit, i abans dels esports, encara tenim temps avui per parlar de la jornada anual de la Federació d'Entitats d'Atenció a l'Envelliment que acull la ciutat de Balaguer durant tot aquest dijous, dedicada a l'acompanyament a la diversitat durant aquesta etapa de la vida. L'acte inaugural s'ha fet aquest matí i ha comptat amb l'assistència de la Paerancal Lorena González, d'Assumpció Ros, vicepresidenta de l'àrea social d'aquesta Federació d'Entitats d'Atenció a l'Envelliment, i Jaume Camarasa, president del Patronat de la Residència Sant Domènec. La jornada ha començat a la sala d'actes de l'Hotel Santuari després d'una visita a la residència, i ho ha fet amb una xerrada a partir de la reflexió ètica sobre la cura i la diversitat en l'entorn residencial, que ha anat a càrrec de la doctora Pilar Loncan, presidenta de CEAVOC i coautora del document Els drets de les persones en els entorns residencials. Seguidament s'ha celebrat una taula rodona i la jornada continuarà aquesta tarda després d'un dinar amb diferents ponències. La Federació d'Entitats d'Atenció a l'Envelliment té com a principal objectiu defensar i representar els interessos de l'àmbit de l'envelliment a través d'entitats sense ànim de lucre, persones ateses i famílies davant l'administració i la societat, així com vetllar per uns serveis de qualitat que donin resposta a les seves necessitats. I dit això, donem ara sí pas a la secció esportiva d'avui dijous.
Ràdio Balaguer, serveis informatius, esports.
Obrim la secció esportiva, comencem parlant de bàsquet, concretament del circuit 3x3, perquè la Federació Catalana de Bàsquet organitza des del 18 de maig i fins al 27 de juliol una nova edició d'aquest circuit, amb l'objectiu de seguir consolidant el bàsquet 3x3 i fer-lo créixer arreu del territori català. Després de 6 exitoses edicions, aquesta setena arriba amb forces renovades, visitant 10 seus amb el protagonisme per a totes les edats, amb les corresponents, a més, millores que va incorporant-hi cada any. Les ciutats on ja ha fet parada aquest setè circuit del 3x3 de bàsquet han estat Tarragona, les Franqueses del Vallès, en un any a més de celebració com la Vila Europea també han fet parada a Badalona, també a Torelló, a Banyoles i a Cubelles. Finalment, la propera cita que tenim per davant és aquest diumenge 29 de juny, en què seran a Balaguer. Serà abans d'anar cap a Blanes el 6 de juliol, a Viladecavalls el 13 de juliol i la gran final prevista pel 27 de juliol a Barcelona. En aquesta nova edició hi ha protagonisme per a totes les edats, des de premini fins a sèniors. I gràcies, a més, a la col·laboració i implicació de la Federació Acell i de l'Special Olímpics Catalunya, es tornarà a comptar amb la categoria unificada, amb equips en jugadors i jugadores amb i sense discapacitat per quart any consecutiu. Així doncs, a l'edició d'aquest diumenge a Balaguer hi prendran part també esportistes del Club Esportiu L'Estel. Com l'any passat, el circuit també comptarà amb l'exhibició del 3x3 en cadira de rodes, fruit de l'acord amb la Federació Espanyola de Deportes de Persones con Discapacitat Física. Els equips estaran formats per un mínim de 3 jugadors o jugadores i un màxim de 7 en totes les categories. En la categoria unificada, l'Especial Olímpics, els equips seran de 5, amb 3 jugadors o jugadores amb discapacitat i 2 acompanyants. Els guanyadors de cada seu i de cada categoria jugaran la final d'aquest circuit 3x3, com dèiem, el 27 de juliol a Barcelona. La competició aquí a Balaguer s'iniciarà aquest diumenge a les 9 del matí, sent els primers partits els adreçats a les categories dels jugadors de menys edat, i acabaran ben entrat el migdia. En l'edició anterior van participar a la competició a la jornada de Balaguer més de 80 equips entre totes les categories. Les inscripcions per a aquesta nova edició estan tancades ja per la ciutat de Balaguer. Tot i això, es pot trobar més informació a la web 3x3.bàsquetcatalà.cat. I seguim parlant d'esports, i en aquest cas parlem ja de la primera medalla per al 100 Balaguer durant la primera jornada del Campionat de Catalunya Infantil que s'està realitzant a l'anella olímpica Sílvia Fontana de Tarragona. El nedador Martín Osàs Hernando ha aconseguit la medalla d'argent de Catalunya en la categoria infantil 2010 en els 200 braça, amb la seva també millor marca personal. També ha estat 21è de Catalunya en els 50 lliures amb millor marca personal. També participen altres nedadors del grup del Club Esportiu Natació Balaguer, i els seus resultats han estat, per exemple, per Anna Guiu, la 31a posició de Catalunya en els 200 braça. Hug Ramonet s'ha declarat 33è de Catalunya en els 200 braça i 36è de Catalunya en els 50 lliures, obtenint la seva millor marca personal. També hi és Arnau Rojo, que ha estat 47è de Catalunya en els 50 lliures amb la seva millor marca personal, i Ares Martínez, que ha esdevingut 57a de Catalunya en els 50 lliures.
I entrem en la recta final de l'informatiu, la darrera part que dediquem, com és habitual, a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que la Diputació de Lleida assumirà 200 quilòmetres de camins de la província i els convertirà en carreteres. Destaca també que el pantà de l'Albagés acumula 6 hectòmetres cúbics i estrena il·luminació, i també diu, parla del Front Comú del Baix Segre per a una campanya segura. La Mañana, per la seva banda, obre destacant que Fondarella i Sidamunt fan pinya perquè la línia de Manresa hi tingui parada. D'altra banda, també destaca la protesta del personal de l'Arnau, de fet dedicant la principal fotografia de portada als treballadors de l'Hospital de Lleida, que auguren, diu, un col·lapse d'urgències a l'estiu i que es van concentrar ahir davant del centre. D'altra banda, també aquest rotatiu parla de l'inici de la licitació del pavelló 5 de Fira de Lleida. I el Punt Avui obre avui, aquest dijous, amb les paraules de Sol Picó, la coreògrafa, que destaca que és imprescindible que hi hagi paritat a les direccions dels teatres. Parla també del ple express per engegar el compte enrere. Concretament, Junts diu veu possible liderar un govern i el PSC pressiona una Esquerra que els demana no jugar amb el calendari. I també diu que s'ha revocat l'acord per reformar Via Laietana a Barcelona. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui dijous, dia 27 de juny, posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots un feliç dia.